A Ràdio Estel comença Àngels.
L'any 2021, la Fundació Acollida i Esperança va acompanyar un total de 1.520 persones en situació d'exclusió social, especialment persones afectades pel virus del VIH, sense recursos econòmics, personals ni suport familiar. Actualment, aquesta entitat, creada fa prop de 30 anys, ofereix diversos serveis d'acollida, d'acompanyament i laboral. I res d'això hauria estat possible sense el granet de sorra que va plantar, la llavor que va plantar Sor Genoveva, que juntament amb el pare Josep Costa Plana Gomà va crear i va fer créixer la Fundació Acollida i Esperança. Aquest 2023 es commemora el centenari del naixement de Sor Genoveva i avui ella és la protagonista de l'Àngels.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes un diumenge més a l'Àngels, el programa de Ràdio Estel, que dona veu a totes aquelles entitats, a totes aquelles persones que treballen diàriament per al tercer sector social. Un programa, com ja sabeu, impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, que fem possible el Joan Andreu parla a la producció, la Paula Moreno toca en tots els botons i qui us parla. Genoveva Massip Torné va néixer a Sabadell el 19 de novembre del 1923 i amb 19 anys només ja va ingressar a la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Va ser, sobretot però, a la dècada dels 70 quan va començar una tasca importantíssima visitant a famílies sense recursos de barris tan oblidats i exclosos com Cantonís i La Mina, així com també els presos de la Model, convertint-se en la primera voluntària del centre penitenciari on portava medicines i atenia les necessitats dels malalts de sida i els drogodependents. Va ser el 1983 quan Sor Genoveva es va centrar en l'obra social Santa Lluïsa de Marillac, que oferia al barri de la Barceloneta un servei d'acollida i d'integració social per a persones sense recursos que vivien al carrer. 7 anys després, obria el pis d'acollida Itaca per a malalts de sida, impulsat per ella mateixa, per Sor Genoveva, i pel pare franciscà Josep Costa Plana Gomà. Aquell pis va ser el germen de la Fundació Acollida i Esperança. La de Sor Genoveva va ser una vida dedicada a la seva tasca a favor de les persones més necessitades, una tasca reconeguda i que serà recordada especialment en la commemoració del seu centenari. Avui en parlarem amb en Josep Maria Lluc, que és el director de la Fundació Acollida i Esperança. Bona tarda, Josep Maria.
Bona tarda.
I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Tu la vas conèixer, Sor Genoveva, vas treballar amb ella, de fet. Com era la distància curta?
Molt autèntica, molt agradable, molt carinyosa i molt emotiva. Molt sincera, també.
I m'he fet com una imatge d'ella, i per descomptat que se l'ha d'esperit acollidor proper, però també una dona, hauria de ser una dona amb caràcter.
Sí, sí, tenia caràcter. De fet, jo la vaig veure, quan havia de posar límits, posava límits. Però era tot bondat, però sabia que no... O sigui, que també calia posar límits, i més amb les persones amb les que ella treballava, no? Però sempre mirava la part positiva de les persones i mai perdia l'esperança. I quan la resta deia no hi ha res a fer amb aquesta persona, Sor Genoveva no...
Era tossuda.
Sí, sí, sempre pensava que es podia fer més i que aquella persona es podia recuperar. Sempre... No, ella no perdia l'esperança.
I dius sobretot pel caràcter i tossuda, i perquè va arribar a espais on semblava que no... Totalment molt oblidats, barris exclosos, amb famílies excloses, i va arribar allà on semblava que no s'hi volia o no s'hi podia arribar.
Jo no la conec del primer temps.
Sí, sí, sí. No,
però, ho dic per la... Però jo crec... sé que ella va ser una pionera a Barcelona. Una pionera del treball social, on no hi havia treballadores socials, ella ja hi entrava, sí. A Cantunis, a...
Que estem parlant dels anys 70, fa 50 anys.
Sí, a Montjuïc, al Somorrostro.
Sí. Des de sempre va ser, com dèiem, va ser una dona que es desvivia, Cal fer una ullada a la seva trajectòria i el que parlarem aquí, doncs es desvivia per ajudar els que més ho necessitaven. Ja ho va fer com a mestre al Col·legi de Jesús Nazaret, primer com a responsable de la Casa de la Caritat a l'Hospital de la Beneficència de Sabadell. Això va ser la dècada dels 60. Què la mou a dedicar, tu, pel que coneixes, pel que us han explicat i pel que és actualment la Fundació Acollida d'Esperança, què la mou a dedicar tot aquest temps a visitar aquestes persones i famílies tan necessitades i malauradament tan llunyanes, tan allunyades del dia a dia?
Jo crec que és Jesús. Qui la mou és Jesús. I també un tema de justícia social i les desigualtats tan grans que ella veia, no? Encara més grans de les que hi ha ara. Sí. És aquestes dos, per Jesús i jo crec que per justícia social.
Ella, a més ho hem explicat, tenia personalment i visitar famílies de barris... Clar, estem parlant dels anys 70, fa prop de 50 anys. Ara ja són barris... s'està treballant perquè no siguin barris tan exclosos, hi ha molta dificultat per apropar-los cada vegada més... afortunadament estem evolucionant més a poc del que ens agradaria, però clar, als anys 70, fa 50 anys, barris com deia Somors, Montjuïc, Cantunis, La Mina, entenc que tot allò dificultava molt la tasca per ella i per la seva i per els objectius que volia assolir.
Sí, jo crec que hi ha
d'arribar-hi i també a vegades d'acollir una persona.
Jo crec, penso, que en aquella època, perquè després ho he vist, quan jo treballo amb ella el 2001,
sí.
ho veus, Sor Genoveva tenia un carisma i una personalitat que li obria portes. I com era molt coherent, jo crec que la gent li obre les portes d'aquests barris difícils que en aquella època no era fàcil o no era segur entrar.
Exacte.
Doncs per la seva coherència de vida i perquè és religiosa també, no? Llavors, aquest era el seu passaport per poder entrar, no? La gent se l'estimava molt. Jo recordo a tots les persones usuàries de l'obra social Santa Lluïsa de Marillac que anaven als cafès de Sor Genoveva, als sí. matins, se l'estimaven molt i li deien madre, 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 i la tractaven com una mare i ella se'ls estimava molt. Jo crec que hem avançat molt.
Sí.
Mai avancem a la velocitat que voldríem, però és cert que hi ha barris d'aquests que ja no existeixen.
Exacte.
I altres que continuen sent, però jo crec que La Mina ara està molt millor que no fa 50 anys, no? Mm-hmm. I Montjuïc, les barraques de Montjuïc ja no hi són.
Exacte,
no?
Sí. Jo deia allò d'acollida no tant com persones allò que no volguessin que els hi costés rebre algú, sinó per seguretat, no? Per dins de la inseguretat en la que vivien. A vegades fan doncs, aquesta barrera de dir per seguretat pròpia doncs, obro o no obro la porta. En canvi, ella va aconseguir doncs, que se li obrís la porta amb ella i després, posteriorment, a molta gent amb la qual doncs, vosaltres a la Fundació treballeu. M'ha sobtat molt, i he de reconèixer que ho desconeixia, que Sor Genoveva es va convertir en la primera voluntària de la presó model de Barcelona. Sor Genoveva, que als anys, estem parlant també dels anys 70... 70 i 80, portava medicines i tenia drogodependents i malalts de sida. Clar, tornem al mateix, això. O sigui, ja fàcil tampoc duria ser gens, i a més convertir-se doncs, en la primera voluntària de la presó model.
Sí, ella va trencar barreres continuava trencant. Jo recordo amb ella, les presons, ella pensava que les presons... que tothom que pogués estar fora de presó, millor fora, i acompanyar gent. I recordo una feina... Jo vaig anar a treballar amb ella a l'obra social del 2001 al 2003 com a advocat. I la nostra feina, i ella feia una feina ingent, era intentar convèncer els jutges perquè deixessin complir condemnes de presó fora de presó. Concretament en centres de deshabituació de drogues, en centres de desintoxicació o en programes educatius. No? I recordo haver fet molts informes a nom de Sor Genoveva a favor d'interns presos o que no estaven presos però que havien d'entrar a complir condemna per buscar mesures alternatives a la presó. Era una feina molt maca, perquè va aconseguir que moltes persones complissin condemna fora de presó i els hi permetia. Molta de les persones que han viscut al carrer i que han comès delictes per qüestió de drogodependències tenen causes antigues.
Sí.
I quan ja estan portant una vida més normalitzada i estan sortint del pou, els hi arriben condemnes antigues. I allò és un dalt a baix, no? Perquè trenca tot el procés. I Sor Genoveva lluitava molt perquè aquesta gent que estava fent un bon procés no se li interrompís amb un ingrés a presó.
És que no té cap lògica. Estem parlant... Com que tu vas estar allà a l'obra social, 2001-2003, estem parlant d'una Sor Genoveva que ja rondava els 80. Si això demostra la vitalitat que tenia aquesta dona. No sé si va deixar de treballar mai.
No, jo... Els últims anys, recordo, i ho sé per les seves germanes de comunitat, doncs que es va fer gran, però mentre el seu cap li va permetre i el seu físic, jo recordo, baixar amb 80 anys i a l'hora de dinar continuar, i l'havien de... Va, Sor Genoveva, anem a dinar, no? Perquè ja continuava. Tenia una vitalitat enorme, enorme, i la traspuava i l'encomanava.
Si et sembla, anem als inicis, allò que dèiem, la llavor de la Fundació Acollida d'Esperança. Això estem parlant de fa més de 30 anys. Aquesta llavor que planten, diríem, Sor Genoveva i el pare Josep Costa Planagumà. Com comença tot?
Comença en anys 90, pandèmia del VIH-Sida. Allò era una autèntica... una pandèmia com la que hem viscut
sí,
Covid, però amb el VIH, que era molt més desconegut, no? I la gent es moria, i la gent es moria al carrer, es moria a l'hospital, però es moria sola, o es moria dintre de les presons. Hi havia molta por, molta, molta por. Sor Genoveva deia que eren com els leprosos de l'època de Jesús, no? L'obra social, Sor Genoveva, pagava pensions, pagava pensions a gent perquè no... dormís al carrer, però eren pensions molt, molt, molt senzilles i també molt solitàries, no? Llavors, el Sor Genoveva amb el pare Josep Costa van decidir posar en marxa un pis que es diu Itaca per acompanyar la mort, perquè la gent no morís sola. I era un pis que funcionava només amb voluntaris. Aquesta és una altra de les forces de Sor Genoveva, la quantitat de gent que movia ella perquè la gent hi creia en ella, i el pare Josep Costa també. I allà, a Itaca, aquest grup de voluntaris, uns quants d'aquests voluntaris al voltant del pare Costa, van crear Acollida i Esperança. Van veure de seguida que el pis era i és de 8 places.
Encara
existís, ja no és exclusiu per malalts de VIH, sinó és per persones sense sostres, gent sense llar. Però sempre estava ple. I llavors van decidir crear Acollida Esperança per obrir una casa d'acollida més gran a Badalona per poder acollir més gent que no pas a Itaca.
Que és Can Banús.
Que és Can Banús, exacte.
Ara de seguida en parlarem, però també hi ha una fora importantíssima que va donar també el seu cop de mà per la creació de Can Banús, que és Josep Gendrau, de qui en parlarem també, que ens va deixar doncs, recentment, i que també volem recordar el programa d'avui. Però abans, clar, 30 anys després, la Fundació Acollida d'Esperança segueix la línia dels seus inicis. No només segueix la línia, ha ampliat serveis, acompanyant i acollint milers i milers de persones. Potser ara és complicat el que et demanaré, però què creus que pensaria, què creus com actuaria ara, com ho veuria ara la situació actual, Sor Genoveva?
La situació d'Acollida Esperança o la situació global
de
la societat?
Sí, que després d'aquella llavor que és el pis Itaca, que és la petita llavor que després es converteix 30 anys després en una fundació tan important com és Acollida Esperança.
Jo crec que ella se sentiria molt orgullosa. Tot i que no era gens orgullosa, era molt humil.
Ja.
Però no, se sentiria orgullosa de que Itaca encara continua prestant servei a gent que ho necessita, que gent que necessita una mà amiga per fer una aturada a la seva vida i cobrir necessitats bàsiques i poder-se recuperar, tant emocionalment com físicament, i els altres de serveis d'Acollida Esperança també li agradarien molt. Jo crec que de la seva manera de fer, tant del Sor Genoveva com del Josep Costa, hem heretat la proximitat. La proximitat que volem tenir en tots els serveis d'acollida i esperança. No? Veient a les persones que acompanyem com a persones, amb les seves capacitats, amb les seves limitacions, però recuperar la dignitat de persones, no? I no com a simples usuaris o beneficiaris, sinó persones amb les que fem camí en el dia a dia i que nosaltres, com a professionals, els acompanyem. Però hi ha una relació, també, un vincle, que això Sor Genoveva ens va ensenyar molt, no? Establir vincle.
Exacte. Una de les que heu après, però crec que has contestat, doncs, aquest, no? Aquesta proximitat, aquest vincle que tant us va transmetre ella cap a les persones, doncs, que ajudeu. Ho dèiem fa un moment, eh? També volem parlar de Josep Gendrau, franciscà, que va ajudar per aconseguir, ara ens en parlaves, que ens aconseguir obrir aquest espai, que és Can Banús, aquest centre d'acollida tan important. Com dèiem, malauradament, Josep Gendrau ens va deixar, doncs, fa poc més d'un mes. Què ens pots dir del Josep Gendrau i de la seva tasca?
Jo conec una part només de la seva tasca, perquè el Josep Gendrau...
Sí, té un currículum extensíssim.
Sé que acompanyava molt a les monges clarisses, als terciaris de Badalona, o sigui, ha fet moltes coses. Jo el recordo per dues coses. Quan s'obre Can Banús, ell era segurament el pare provincial dels franciscans a Catalunya. I llavors li permet... El pare Costa no únicament li permet, sinó el recolza i l'anima amb la creació d'acollida i esperança. I l'altre és, quan el pare Josep Costa es mor en el 2018, des de l'acollida i esperança se li demana al pare Gendrau si vol ser patró d'acollida i esperança, perquè tot i que som fundació canònica i no som franciscans, som molt, molt afins als franciscans. Llavors, el patronat actual d'Acollida d'Esperança volia que algun franciscà continués.
Sí.
I des del 2018 fins que va morir, era patró d'Acollida d'Esperança, i un cop al mes venia a celebrar l'Eucaristia a Can Banús, a la capella que tenim a Can Banús.
Sí. També una... Doncs, d'aquelles persones que s'han de conèixer, tres figures importantíssimes, Sor Genoveva, pare Josep Costa... I el Josep Gendrau, doncs, que val la pena conèixer per veure tota la tasca que han arribat a fer i que, a més, el seu llegat continua i es manté. Que això entenc que per la fundació per vosaltres també és important. Permet fer un incís per acabar, perquè m'agradaria saber la situació actual de la Fundació Acollida Esperança, com esteu, perquè sé que heu passat... com molta gent i moltes fundacions i moltes entitats per la pandèmia, la malaltia de pandèmia, uns anys complicats. En quina situació us trobeu actualment?
Nosaltres, amb la crisi econòmica del 2008, allò va ser horrorós.
Sí.
Del 2018 al 2017 va ser molt, molt dur. 18-19 comencem a recuperar-nos i el 2020 arriba la pandèmia. No? Ha sigut molt complicat. A més, com gestionem dues cases d'acollida, doncs ens les equiparaven allà a residències, vam haver de tancar a nous ingressos, tot el dia amb mascareta, bueno, què haig d'explicar, no?
Sí, com tantes
altres residències. Ha sigut dur. Comencem a veure la llum.
I amb un temps difícil, també.
Amb un temps difícil perquè les factures de llum i gas són horroroses, però és cert que nosaltres en el 2022 hem tornat a notar molt la generositat de la gent. Vale? Comencem a veure llum, però és una situació que encara és delicada.
Sí. Però vaja, en aquest cas i amb altres, afortunadament, ja mica en mica tornem a la normalitat i això és de com a mínim d'estar mínimament contents. Josep Maria Lluch, director de la Fundació Acollida Esperança, moltíssimes gràcies de veritat per venir a explicar-nos tantes i tantes coses i ajudar-nos a recordar tant Sor Genoveva com també el Josep Gendrau. I fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I avui posem el punt i final amb una gran cançó i que forma part d'una pel·lícula que precisament aquest 2023 complirà els 30 anys de la seva estrena. Estem parlant de Filadèlfia i d'un tema que va estar nominat als Oscars del 94, quan ens trobem doncs, a poques hores per l'inici d'una nova gala d'aquests premis. La cançó es diu com la pel·lícula, Filadèlfia, la va escriure per la pel·lícula Neil Young i no es va endur l'estatueta, malauradament, però clar, no pot guanyar tothom. Ens tornem a escoltar diumenge vinent, que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.